sobre fons negre amb vermell trascat original. De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Una producció de Trascat, vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Amb Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 18 de juny del 2015, la Carme Gallar, una veïna dels Pallaresos, surt de casa per anar a dinar amb una amiga a Tarragona i desapareix. No es presenta al dinar ni respon al telèfon. Què li ha passat a la Carme? Una dona riallera, preocupada per la seva família, que als 65 anys sembla que viu una segona joventut. El telèfon serà un dels elements clau per resoldre el cas. I la neteja d'un cotxe. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala la càmera amb el dit.
Comencem.
Sobre fons negre. Crims. De Carles Porta. Vista d'una pineda espessa amb una petita població i muntanyes de fons. Els Pallaresos, tarragonès. Vista contra llum del menjador d'un pis amb finestres al fons i mobiliari antic.
La meva mare s'havia separat d'una parella que tenia. Llavors va quedar al càrrec dels meus avis, ella sola, i bueno, vam decidir d'anar a viure amb ella per això.
Mònica Martínez Gallard.
Perquè amb l'edat que tenia no podia fer-se càrrec de dues persones en unes genàries, ella sola, i, bueno, i a més doncs, portar la casa i portar tot.
Filla de Carme Gallard.
Ella havia estat tant de temps amb parella que no feia la seva vida. La vam anar introduint una miqueta amb el tema d'internet, de Facebook, tal, i bueno, va trobar un grup molt maco de gent de Tarragona i van començar a quedar doncs, per fer paelles, per sortir a sopar algun dia i després anaven a ballar. Era molt sociable, li agradava molt parlar amb la gent, conèixer la gent.
En un post.
Era molt resultona i hi havia un parell de nois que li anaven una mica més darrere.
Foto de Singles Tarragona.
S'ho estava passant bé ara, a la jubilació. Estava començant ella a fer una vida com a ella li hagués agradat tindre una miqueta. No?
18 de juny de 2015.
La vaig sentir per baix a la cuina i anava a part de l'habitació fent coses.
Una cafetera borbolleja.
Deixàvem el que eren esmorzars i això dels avis preparadet. Ella anava, pues, com sempre, vull dir, sortia con su bolso lleno de papeles per anar a fer gestions.
En un rellotge, 3:45 de 9, algú agafa una bossa de mà amb carpetes i se'n va.
Ella el dematí, pràcticament quasi tots els dies, sortia de casa, agafava l'autobús a la Tarragona i anava a fer les seves coses, bueno, anava a comprar també, aprofitava per fer 4 compres.
L'enquadrament es desplaça per damunt d'un escriptori.
Va pujar abans de marxar, em va dir, he quedat per dinar amb un senyor d'aquests del grup del Facebook. No res d'especial.
Sobre l'escriptori, un ordinador, llibretes, capsetes, una tassa i al costat una finestra.
I el següent que recordo, jo des del balcó de l'habitació, i veure-la amb ella sortir i pensar això, va tard, ja està.
A través de la vidriera oberta, la silueta borrosa de la Carme s'allunya de casa i un punter pampallugejant la segueix. En una vista de satèl·lit en blanc i negre, una circunferència s'engrandeix al voltant de la població. Amb majúscules grosses sobre fons negre, Palauet. Vista d'una zona de cases envoltades de pins i amb el mar de fons.
Se fan les 3 de la tarda, les 4, i tu, pues, bueno, si ha quedat per dinar, ho trobes normal.
Vista de la cuina.
La sospita va començar quan aquest home...
I del menjador.
Me truca a mi i me diu...
Sobre un bufet.
I la teva mare, i la Carme.
Tot de fotos emmarcades.
Dic, pues dinant amb tu, li vaig dir jo. Diu, no ha vingut, no ha aparegut. Jo la vaig intentar trucar diverses vegades. Ja no donava senyal. No era normal perquè ella sempre estava localitzable, sempre.
Vista de Tarragona.
I a partir d'aquí ja vaig començar jo a veure-ho tot molt estrany. I va ser quan vam anar a la comissaria a denunciar que algú no anava bé.
Sergent Pere Sánchez.
Alguna cosa no anava bé.
Investigació criminal dels Mossos.
Aquell 18 de juny es va recollir una denúncia per desaparició. La informació es centra en ma mare ha sortit de casa a tal hora i no ha tornat.
Vam preguntar tot el tema aquest, de si se medicava, si tenia algun problema de demència, si de que no, que no, que no, tot que no. Jo insistint que ma mare no, que alguna cosa li ha passat perquè ella no ho deixa tot així, perquè sí. Si mínim hagués trucat i hagués dit, ahí os quedáis, mínim.
En aquesta denúncia, i això serà important, també explica que la seva mare tenia un judici pendent.
Antoni Mandia.
El sentiment de preocupació va ser molt ràpid.
Advocat de la família Gallard.
Quan el dia següent no sabíem res d'ella, precisament pels pares. Perquè és que Carme no hagués deixat mai desatesos els pares.
Foto dels pares i la Carme.
Mai.
De mitjana edat i riallera.
Amb la Carme sense aparèixer, els Mossos, la família i els veïns dels Pallaresos la busquen de totes les maneres que creuen possibles.
En cualquier desaparición, la primera actuación es valorar si nos encontramos ante una persona.
Ángel Villafranca.
Que voluntariamente se ha ido de su domicilio.
Fiscal coordinador de Tarragona.
O pasamos a un segundo plano en el que pensamos que a esta persona le puede haber pasado algo.
El sergent.
Va fer una recerca física intensa pels voltants. Va caure la nit. Va passar un dia, va passar un altre dia. I les recerques no van ser fructíferes en aquest sentit.
Tres dies després de la desaparició.
Els veïns de Pallaresos van organitzar com una recerca per allà pels voltants.
Es comencen a fer batudes en llocs on ella va.
Se suposava que ella anava a Tarragona i llavors tota la zona que podia abarcar, jo què sé, si l'hagués agafat algun cotxe. I sí que es va fer una mica de recerca pels boscos d'allí.
L'advocat.
Es comença a preguntar, a penjar fotografies.
Cartells de desapareguda amb la foto de la Carme.
No hi ha rastre.
I un article al Diari de Tarragona.
Continuen buscant la veïna dels Pallaresos desapareguda des del 18 de juny. Una cinquantena de familiars, amics i voluntaris van participar ahir en la recerca, però no van trobar cap rastre.
Els Mossos intenten reconstruir les últimes hores de la vida de la Carme abans de desaparèixer.
Agafa la bossa de mà i se'n va.
La Carme surt de casa aproximadament sobre les 10:30 amb la intenció d'agafar un autobús per anar al centre de Tarragona. I a partir d'aquí,
un autobús s'allunya d'una parada.
És per la pista.
Que queda buida.
Pregunten al conductor de l'autobús si aquell dia va veure la Carme.
Imatges d'una casseta i de l'autobús. Declaració del conductor.
Esta línia és un autobús que llevamos muy poca gente, son tres o cuatro paradas. Además, la gente para acercar su tarjeta tiene que acercarse mucho a nosotros. Lo vi muy claro que esta señora no había subido.
El sergent Sánchez.
A partir d'aquí, al fer el recorregut pel poble, intentant reconstruir els moviments que ja havia fet, van contactar amb les persones a les quals els havia demanat ajuda per si la podien aproximar a Tarragona, cosa que no es va donar.
Els Mossos també parlen amb les persones que havien quedat amb ella el dia de la desaparició.
A ella la llamé, no sé, 6 o 7 veces la llamé.
Declaració.
I no contestava.
De l'amic de Facebook.
Me fui a comer un poco allí el Viera, que está un poco más abajo. Otra vez voy allá a la parada.
Imatges de l'autobús circulant.
Y veo que no está.
I d'una estació de busos.
Llamé a la hija, a ver si sabía algo de su madre, que no se hubiera puesto mala.
Pues dirán amb tu.
Dice que no.
Declaració de la gestora d'assegurances.
Su hija por la tarde me dijo, Ima, ¿has visto a mi madre? Digo, no. Y además tenía que ir hoy a la oficina, y no ha ido. Y entonces ella fue cuando ya empecé a llamarla.
La casset s'atura. El sergent.
No és una desaparició de tipus voluntari, difícilment ho és, donat per les circumstàncies socials, familiars, que té i el caràcter de Carme.
L'advocat.
No hi ha cap explicació lògica i raonable que justifiqui la desaparició de Carme, però Carme desapareix.
La foto amb els pares.
Una persona que està muy pendiente de las dos persones mayores que viven con ella.
Ángel Villafranca.
Deja de estar pendiente de... Una persona que tiene un círculo muy amplio de personas con las que se relaciona, deja de relacionarse con ese círculo. Una persona que interactúa en redes sociales, deja de interactuar en redes sociales. Todos esos elementos llaman la atención y ponen alerta. Pasamos a un segundo momento, que es que ha pasado algo que no ha sido consentido per la senyora Gallard.
Una moto circula de nit. Un doll d'aigua ruixa un cotxe. Un home fan a una mànega.
Els policies investiguen la relació que tenia la Carme amb el seu entorn més proper i tornen a parlar amb la Mònica.
Quan els Mossos em diuen, donen noms de gent que podria ser, que, o que hagi tingut un comportament una mica fora de lo normal. Un dels noms que va sortir va ser el del José Gaditano.
Missatges d'ell en un post de la Carme.
Era una persona que estava locamente enamorado de mi mare.
Hola, Iogur, ¿cómo estás?
Potser era una mica massa insistent pel poc que coneixia la meva mare.
No quiero que todo el mundo te vea tan guapa, que no me gusta enfadarme.
Passa tot això, tothom se n'entera, tota la gent que més o menys tenia contacte em truca, però ell no.
Descansa, mi vida.
Mantenia un contacte amb ella bastant habitual, tant telefònic com personal.
El sergent Sánchez.
Per sorpresa nostra, en els primers contactes telefònics amb ell nega la major i manifesta no tenir coneixement de qui és.
El fiscal Ángel Villafranca.
Al encontrar una persona que la primera resposta que tiene cuando se le pregunta por ella es manifestar que no la conoce, pues se enciende una luz roja.
El sergent.
Era una persona oriunda de Cádiz i tenia antecedents policials. Passa a ser un objectiu principal.
Amb la seva mentida, José el Gaditano atrau l'atenció dels investigadors, que ara han d'intentar demostrar que estaven junts ell i la Carme. Entren en joc els telèfons mòbils i les antenes que marquen la posició geogràfica dels aparells. I comencen les sorpreses.
S'obté una informació a nivell de les operadores de telefonia que permeten observar com s'inscriu el seu telèfon a prop del balcó del Mediterrani, on s'instaura una antena de telefonia molt propera a aquesta zona. En la darrera trucada que s'instaura el telèfon de la Carme és precisament una trucada del José Gaditano. Si el telèfon de Carme ha arribat a Tarragona, però sabem que ningú conegut l'ha baixat i que tampoc ha agafat el bus, com ha arribat?
Si el José és l'últim que ha trucat a la Carme, suposen que és ell qui l'ha portat a Tarragona. El citen a comissaria, però no es presenta.
Per què està actuant d'aquesta manera? O hi ha una explicació, o té alguna cosa a veure amb tots els fets i està amagant el què, no? De la pressió que van fer amb l'entorn per tal de localitzar-lo, al final es va personar, ell, voluntàriament, a dependències policials de Tarragona.
Algú acciona una gravadora. Declaració de José el Gaditano.
Lo conocí ahora fuego. Como ella me mandó la solicitud a ella, pero ahí nos conocimos. Y mi relación con ella era poquita cosa. Nunca salí con ella para nada, porque cuando yo lo conocí estaba muy mal económicamente y estaba intentando solucionar ese problema y no había tiempo para salir.
Una casset gira.
Tenia antecedents policials. Seu lloc d'origen. I no volia airejar tot això, se li feia molt gros el fet d'això de parlar amb la policia, suposo per experiències passades, i bàsicament el que volia era fugir d'estudi en aquest sentit. Una cosa tan tonta com aquesta va fer que, sense pensar el que podria comportar, ens enganyés.
El Gaditano comença a ser descartat i agafa força una altra línia.
Algú abre un arxivador.
Recordeu que la filla havia dit que sa mare tenia un judici pendent?
Nosaltres ens comencem a espantar de veritat...
L'advocat.
...quan ens truquen els Mossos.
Antoni Mandia.
Pregunten sobre el judici que teníem previst en relació a l'estafa. Que hi ha una causa pendent, que hi ha una petició econòmica greu, hi ha una petició de presó també greu, i que l'acusat d'això és el senyor Ramon Franc.
Vista de Tarragona.
Ramon Franc és un dels agents immobiliaris més importants de Tarragona i la Carme l'havia denunciat per estafa. Per entendre-ho bé, hem de començar pel principi.
Un comptador baixa del 2015 al 2006.
L'any 2006, la Carme vivia a les escales del Miracle de Tarragona en un palauet davant del mar.
Vistes de la casa.
Estava enamorada d'aquella casa.
De color groc.
A tiro de pedra de la platja, tenia l'amfiteatre davant.
La Mònica.
Era un caramel per qualsevol que volgués viure allà i per qualsevol que volgués especular.
L'Antoni Mandia.
És com si fos un petit palauet italià. En aquella casa ella viu amb la seva exparella. Però què succeeix? Que té un divorci complex i llavors Carme es troba amb la necessitat de quedar marxada allà.
I va decidir posar-la en venda. Les finques Franc van entrar també en aquesta equació. I ell va veure el cel obert.
Vista exterior d'una immobiliària.
Ramon Franc el coneix perquè Ramon ja havia llogat una part d'aquesta vivenda en algunes ocasions i Mònica, la filla de Carme, havia treballat amb Ramon Franc uns 6 o 7 mesos, un parell d'anys abans.
L'Antoni Mandia. L'enquadrament recorre un despatx buit de la immobiliària.
Ramon Franc és una persona d'una família benestant. no només amb recursos econòmics, sinó influències, amb contactes. És una persona, jo crec que acostumada a manar i acostumada a que es faci el que ell vol que es faci. Estem parlant d'una de les immobiliàries més potents de la ciutat de Tarragona. Ningú pot dubtar que un nom com aquest ofereix seguretat si, a més, hi ha la coneixença personal i el tracte personal. Com pots desconfiar d'això? Ramon li diu que ha trobat una casa que per ella és perfecta. És una casa que costa 900.000 euros. I aquesta casa s'escriptura abans, s'escriptura al setembre. Carmen no pot comprar aquesta vivenda si no ven abans la casa de les Escales del Miracle. El que succeeix inicialment, l'aparença quina és? Que Ramon Franc aconsegueix un comprador.
A l'anunci del Palauet.
S'aconsegueix un finançament.
Venut.
Per què? Perquè la venda està feta al desembre. És a dir, hi ha un moment en què Carme té dues vivendes.
El fiscal.
¿Qué es lo que ocurre? Pues que ese comprador que había comprado el piso de la señora Gallar por 1.100.000 euros negó haber participado en esa operativa, negó haber nunca firmado ese contrato.
L'Antoni Mandia.
Li ensenyem el document i ell diu, jo això no ho he signat, jo això no ho he comprat.
Firma de l'home.
A més, hi ha una cosa que és molt curiosa. En aquest document, la signatura de Carme és Carmen Gallard, acabat amb D de Dinamarca. El cognom correcte és acabat amb T. Ningú signa amb una errada d'aquest tipus.
Primer pla del cognom errat a la firma.
Lo que ocurre con el patrimonio de la señora Gallard tras la actuación del señor Franch es que pierde todo. Pierde todo.
Vista del Palauet.
Y se queda en la más absoluta ruina.
Confiada de que havia venut el Palauet, la Carme es va embarcar en una hipoteca per una casa nova. Però com els diners de la venda no arribaven, no va poder fer front a la hipoteca i es va arruïnar. Ho va perdre tot i va denunciar Ramon Franc per estafa.
Sobre una vista del litoral, el comptador puja del 2006 al 2015.
El judici estava previst pel setembre de 2015.
Acaba la fase d'instrucció con una acusació de la fiscalia en què se le piden unos 6 años de prisió, creo recordar, y una indemnización más o menos a favor de la señora Gallar de 1.600.000 euros.
Foto de la Carme somrient.
Els Mossos consideren que hi ha base suficient per citar a declarar a l'agent immobiliari denunciat per estafa.
El sergent.
A ell se li demana que faci un esforç de memòria, donada la importància, no, dels fets, per tal de que pugui determinar efectivament si on va estar, què va estar fent. I en aquest sentit, el que ve a dir és que ell no havia estat a la zona de la localitat dels Pallaresos, però que, tot i així, ell tenia moltes coses al cap, perquè era el gerent o el director de la immobiliària, i aleshores pues, que ell havia de fer consultes a les seves agendes i demés.
El despatx és buit.
Llavors quedem que ell ens contactaria amb nosaltres per facilitar-nos aquesta informació ja de manera detallada. I així vam quedar.
El sol es pon sobre el port de Tarragona.
Les sospites contra Ramon Franc augmenten amb una trucada que reben a comissaria.
Dies després, vam rebre una trucada telefònica d'un detectiu privat, el qual tenia informació relativa al cas. Explica la temptativa per part de Ramon Franc de que ell, el detectiu privat, iniciés un seguit d'investigacions i, a més, que aquesta informació fos pagada en negre. Si ha contactat amb aquest detectiu privat i li ha dit que no, potser aquest senyor ha contactat amb molts més detectius privats.
I la sorpresa és monumental.
L'advocat, des d'un cotxe, algú fotografia la Carme.
Ramon Franc contracta fins a 4 detectius diferents.
Un fuma dins d'un cotxe.
D'una banda, l'objecte de la investigació són 2 companys del meu despatx.
I llança el cigarret.
I Carme.
Li fa fotos.
Busca informació sobre Carme perquè, en primer lloc, necessita ubicar-la. Necessita saber on és. Necessita saber quines són les seves rutines. Ramon veu que s'enfronta a un problema, no només de reputació, sinó un problema seriós que pot afectar la seva llibertat personal i, òbviament, el seu patrimoni. I comença a fer oferiments, saltant-se al seu lletrat, saltant-se al lletrat contrari i negociant ell directament amb Carme. Això és un canvi d'escenari i un canvi de paradigma important. El que durant pràcticament 3 anys d'instrucció va ser silenci i rebuig i tancament a una negociació, a intentar una negociació per la seva banda.
Vista nocturna del despatx.
Molt bé, t'ofereix diners, però a canvi de què?
De Ramon Franc.
A canvi de que canviïs declaracions? Llavors, què passa? Ens convertirem nosaltres acusats d'un delicte de falsa denúncia? Serem nosaltres que haguem mentit, que hem estat mentint durant anys al jutjat respecte a quin comportament havia tingut Ramon? És insostenible, no tenia cap lògica. I Carme li va dir no.
A partir d'aquest no de la Carme, sembla que algú envia missatges als seus advocats.
Ens comencen a succeir coses estranyes. A la bústia del despatx va aparèixer un peix mort amb un bitllet de 5 euros a la boca. També va haver pintades a l'escala del despatx.
Imatges d'arxiu de les pintades.
La Carme rebutja les ofertes econòmiques de Ramon Franc per pactar abans del judici, tot i que si ella es retirés com a acusació, no s'anul·laria el procediment. Però, i si la Carme no es presentés?
En un juicio de estafa, la persona más importante es la persona estafada. Porque la persona estafada es la que nos tiene que indicar cómo le han engañado y cómo se ha producido su perjuicio y el enriquecimiento de la persona que quiere estafar. Si no tenemos a esta persona, la posibilidad de que el juicio acabe en una sentencia absolutoria es muy alto.
Vista de Tarragona.
Ramon Franc pase a ser el principal sospitós. Els Mossos demanen les trucades i el posicionament del seu telèfon, però el jutge no els ajuda massa.
El sergent.
Per la nostra sorpresa, desagradable sorpresa en aquell moment, en comptes de facilitar el mes, els 30 dies que nosaltres havíem sol·licitat d'informació, ens atorga només un dia. Un dia que és el dia, la data dels fets.
Primer pla d'una antena de telefonia en una serralada.
Vam valorar la possibilitat de no tenir prou informació com per resoldre, tirar endavant el cas.
Un conducte tènuament il·luminat de vermell.
Però va arribar la informació.
I ple de cables.
I van tenir la sort de cara.
Vista de satèl·lit.
El telèfon del senyor Ramon Franc estava en el lloc en el qual es materialitza la desaparició de la senyora Carme, en la franja horària en la qual es materialitza la desaparició de la senyora Carme. Això ha posat en context en tot el que ens havia dit en dues ocasions el senyor Ramon Franc, aportava un indici de pes.
Els pallaresos.
Amb aquesta informació, els investigadors poden analitzar el mòbil de Ramon Franc.
Unes antenes entre pins.
La informació obtinguda de les tarificacions del telèfon de Ramon Franc deixava claríssim que ell havia estat al lloc dels fets de la desaparició als pallaresos un seguit de dies anteriors als fets i el dia dels fets.
18 de juny.
Per nosaltres això era una bomba des de la perspectiva de l'argument indiciari.
També se obtiene una informació que és bastante relevante, que és en tots esos períodos, en el moment en el que el telèfon se dirige a la zona de Pallaresos, se produce una desconexió de los datos de internet. Actuava con el error de pensar que con esa desconexió no entraba ninguna información dentro del teléfono móvil, lo cual no era real, porque sí se producían conexiones.
A la vista de satèl·lit, una circunferència vermella encercla els pallaresos. Vista nocturna del menjador de casa la Carme.
Dues hores després que els telèfons de la Carme i del Ramon Franc es posicionin als pallaresos, ho fan també a Tarragona. Els Mossos intueixen com va arribar la Carme a Tarragona.
L'advocat.
S'activa un SMS que entra al seu telèfon. Al mateix temps que s'activa aquest missatge de Carme, s'activa, adscrit al mateix repetidor del carrer Fortuny de Tarragona, el mòbil del senyor Ramon Franc.
Si sobreponemos de l'última connexió del telèfon de la senyora Gallar i sobreponemos la última connexió del telèfon del senyor Franc, nos da la misma zona del repetidor. Y no hay ningún posicionamiento más.
Vista d'ocell de Tarragona.
Per aclarir per què Ramon Franc havia anat tants cops als pallaresos, els Mossos parlen amb una treballadora de la immobiliària. La testimoni diu que només tenen una casa a la venda als pallaresos i que no creu que el seu cap hi hagi anat mai.
El senyor Ramon Franc em fa una trucada directa.
El sergent.
Que per què havien contactat amb la seva treballadora sense el seu permís i que si nosaltres volíem saber alguna cosa de l'oficina o d'ell, li preguntéssim amb ell. En tot cas, per contactar o prendre-li declaració a la seva treballadora havien de passar per ell, per demanar-li permís.
Un home penja un telèfon.
Si esos posicionamientos en Pallaresos, que corresponden con los intervalos en los que ella solía salir a hacer gestiones por la mañana, hubieran sido debidos a actuaciones profesionales, se tendrían que haber seguido produciendo con posterioridad. Pero con posterioridad no nos encontramos ningún dato.
De nit, una llum vermella il·lumina tènuament el despatx de Ramon Franc. Vista diurna dels Pallaresos.
Han passat 2 mesos i la Carme no ha donat cap senyal de vida i tampoc no ha aparegut el seu cos.
El sergent Sánchez.
Deixa de fer absolutament tot. Això és el que nosaltres anomenem manca d'activitat vital, manifesta, rotunda i absoluta, que és el que ens permet inferir la mort d'aquesta persona.
Imatges de casa a la Carme.
El fet de perdre el contacte amb ella d'aquesta manera i tenint tan clar que alguna cosa dolent li ha passat, vaig dir, ja està. Sabia que em quedava sense mare, jo.
Negatius dels detectius.
Els indicis que tenim donen per pensar que hi ha una planificació del fet criminal, que els seguiments, les vigilàncies, són per abordar-la en el millor moment per acabar amb la seva vida o són per abordar-la per acabar de fer-li l'últim oferiment i que davant de la negativa d'ella i que s'atensava el dia del judici, en un moment donat, aquest home fes massa.
Una moto s'engega.
És a dir, un cop morta, s'ha acabat, segur que no hi ha judici.
La moto circula de nit.
Els Mossos investiguen els moviments que va fer Ramon Franc els dies següents a la desaparició de la Carme.
A la matinada del 20 de juny, Ramon Franc efectua un desplaçament que és fonamental per a la investigació.
Vista d'un aparcament subterrani.
I ell surt del seu domicili en moto fins al centre de Tarragona i allà, en un pàrquing concret, estaciona la seva moto, agafa un vehicle i fa un desplaçament cap a la zona d'Osca.
Vista de satèl·lit de la localització d'en Ramon, que es desplaça de Tarragona cap a Osca. De nit, una llum vermella il·lumina intermitentment uns arbres.
Un cop allà, desconnecta el seu telèfon al llarg de 2 hores.
A la vista de satèl·lit, el cercle vermell desapareix.
En aquest desplaçament tenim l'absoluta i plena convicció és quan es desfà del cadàver de la víctima.
Vistes diurnes d'un pedregar i d'un bosc.
Nosaltres, quan arribem a tenir a sobre de la taula tots els elements de la investigació, fem la classificació dels indicis, fem la cronologia dels fets aquell dia i a posteriori, tenim clara la participació, els desplaçaments, tenim clar el mòbil...
Dins d'un cotxe en moviment, primer pla del davantal.
Hi ha una cosa que falta.
Des de la part del darrere.
Falta un cotxe.
Vista zenital d'una carretera rural.
L'Audi del sospitós va ser al pàrquing de la Rambla Nova tot el matí de la desaparició. Hi ha més gent relacionada amb la desaparició de la Carme? Amb quin vehicle va fer el Ramon els desplaçaments als Pallaresos i a Osca?
Queda aquesta petita incògnita, però bueno, com que tenim la resta, decidim muntar l'operatiu de detenció.
Vista aèria de Tarragona.
Cuando no hay cadáver, siempre hay un momento en el que hay que tomar una decisión, que es, ¿detenemos o no detenemos? Y la hipótesis más razonable era que había que detenerlo porque él había participado en eso.
Vista zenital d'un carrer. El Telenotícies.
La desaparició d'una dona als Pallaresos l'estiu de l'any passat ha fet anar de corcoll la policia. Finalment, els Mossos han detingut un home com a sospitós.
Foto de l'home.
El jutge l'ha enviat a la presó acusat del delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver.
La policia va fer ahir 3 registres en 2 domicilis i una agència immobiliària situada en ple centre de Tarragona.
Obre la persiana.
El sergent.
Ens explica on són els ordinadors. Va tornar a agafar aquell punt altiu, no? Va arribar a dir, va fer un comentari, no? Aquestes plaquetes, no? Fa falta que les portin a...
El propietari, i ara detingut com a presumpte autor d'un homicidi, estava pendent d'anar a judici per estafa, acusat tant per la fiscalia com per la víctima, que li reclamava 2 milions d'euros.
Hi ha moltes dades a examinar, però en principi hi ha seriosos indicis aquí. Per això s'ha adoptat aquesta mesura. Aquesta mesura és greu i s'acorda perquè hi ha més que evidències de que aquí hi ha alguna cosa.
Se registró todo. Evidentemente, pasado el tiempo que había transcurrido, lo normal es no encontrar nada.
Un cotxe patrulla dels Mossos s'allunya d'un garatge.
Dies després, ens arriba una trucada telefònica.
El sergent Sánchez.
Quan penja, diu, ostres, ha trucat per telèfon una testimoni dient que ha vist el Telenotícies.
Imatge de la detenció.
Que ella coneix a Ramon Franc i que li va deixar un cotxe temps abans de que passessin els fets, és a dir, abans de que es materialitzés la desaparició de la Carme.
Declaració de la propietària del vehicle.
Ramon, me llamo por teléfono.
La casset gira en un reproductor.
Que necesitaba el cotxe porque tenía que hacer un seguimiento a su mujer porque le estaba haciendo infiel y tal. Y que se me iba a quedar el coche poco tiempo.
Un mes abans de la desaparició, 18 de maig de 2015, uns fars il·luminen un aparcament subterrani.
Quedamos para ir a dejar el vehículo y cuando fuimos a dejar el coche se sacó un sobre con 1.000 euros que me dio por las molestias que yo iba a tener.
Una llum vermella il·lumina una reixa sota la qual corre una aigua sabonosa. Un doll ruixa el parabrisa d'un cotxe, dos dies després de la desaparició.
Me llamó para devolverme el vehículo todo limpio. Con los cristales pintados.
Sobre la reixa, un cotxe vermell en un centre d'autorrentat.
Estaba impoluto, por dentro y por fuera.
Un home neteja i circula per la carretera rural.
Me había puesto un curso ambientador.
El sergent Sánchez.
Quan va arribar aquesta informació de Tarragona, van dir... No ens ho podem creure. Serà el cotxe?
Sots inspector Anton Godall, policia científica dels Mossos.
Quan la unitat central ens demana que fem aquesta inspecció al Hyundai, ja ens adverteix que tenim serios problemes. Quins problemes tenim? Que la persona que va deixar aquest vehicle, en el moment que li van retornar, al cap d'un mes i pico, el va trobar molt net, havia patit un rentat interior. Si l'hem netejat molt bé, què hem de fer? Posar tots els sentits per trobar aquella resta que ha quedat amagada en un forat i que allà ens pot vincular al cotxe amb la víctima.
Fotos del vehicle.
És un turisme no gaire gran. Per darrere té una porta d'aquestes grans que s'obre fins a dalt de tot. Hi ha la possibilitat de batre els seients. Per tant, hi ha l'espai suficient com per transportar un cadàver. I els vidres, en aquest cas, els vidres posteriors, estaven amb una làmina que enfosquia l'interior. Per tant, no podies veure directament què hi havia dins. Això ja ens mostrava que era un bon lloc per tindre o per transportar un cadàver.
La científica l'examina.
Vam pensar que el cadàver el podien haver arrossegat. En allà vam tirar reactiu i ens va donar positiu.
A la carrosseria, dues taques ultraviolades.
Quan estava tancat el vehicle, la marca aquella quedava protegida i quan netejaves des de dintre, també. És a dir, estava just en la secció...
Foto de la prova.
...que protegia la porta del cotxe. Per tant, era possible que aquelles marques corresponguessin a marques de sang. Després de tants de mesos que quedessin restes de sang, ens semblava estrany, però tot i així ho vam recollir.
Vista d'una serralada.
Hauran d'esperar els resultats del laboratori per saber de qui és la sang. El jutge demana a la Guàrdia Civil que rastregi la zona d'Osca on creuen que podria estar amagat el cadàver.
Nos pedían sobre todo un estudio de la cobertura de unas antenas de BTS.
Tinent coronel Collado.
En las que creían que el autor de los hechos se había desplazado para hacer el ocultamiento del cadáver de Carmen Gallardo.
Unitat orgànica de la policia judicial d'Osca.
Recorrimos toda la zona completamente y cada 5 segundos se va fijando un posicionamiento y nos dice concretamente qué antena tiene cobertura principal. Entendíamos que era una ruta circular.
Enmig del bosc, una antena.
Entraba y no volvía por el mismo camino, sino que daba un rodeo. Una vez le dio cobertura a la antena de Viacam y a continuación desapareció.
Vista de satèl·lit.
El juny del 2016, un any després de la desaparició de la Carme, arriba el resultat del laboratori de les taques del cotxe.
El sergent Sánchez.
Som al despatx, accedeix un caporal de la Unitat Central d'Inspeccions Oculars. Què en doneu si us dic el resultat d'això? No? I llavors van quedar tots una mica així, no? I va dir sí, sí.
Foto de la prova al maleter del Hyundai.
La sang...
El sots inspector.
...que nosaltres havíem trobat en el vehicle corresponia a l'ADN de la víctima. Cosa que provava que aquell vehicle s'havia utilitzat pel transport del cadàver.
Des de fora, vista parcial d'una cel·la.
Quan Ramon Franc s'assabenta que els Mossos han trobat ADN de la Carme, intenta contactar amb la propietària del cotxe.
Declaració de la dona.
Me llamó una mujer diciéndome que era una amiga de Ramon.
Una paella es cou en un fogó de gas.
Me daba el recuerdo de su parte.
Fa xup-xup.
I que tenia que darme una carta.
Un carretó amb correspondència roda per terra.
Me quería recordar que como él me conoce, el día que estuvimos en la paella de los singles, que Carmen vino conmigo a acompañarme al coche y que al coger las bolsas de ropa, de comida y eso de mi coche, Carmen se dio un golpe en la cabeza, se hizo un chichón.
Algú tapa la paella amb un drap.
La Carme mai es va apropar a aquell cotxe.
El sergent.
Però Ramon Franc, com que sabia que totes dues havien pogut coincidir amb algun tipus de dinar d'aquests que feien i tal, doncs, bueno, diguem-ne, va cremar les naus.
Fotos del grup.
Quan parla de Carme en aquesta carta, ell posa entre cometes desaparecida.
L'Antoni Mandia.
Això és esgarrifós.
Primer pla de la paraula manuscrita.
Parla de Carme desaparecida en cometes.
I d'altres fragments de la carta.
Aquest document tracta d'establir un triangle que hagués justificat la presència de la sang i hagués sigut una excusa, una coartada perfecta per al senyor Ramon Franc.
Escriu a la cel·la.
Tracta d'ubicar en un mateix lloc i espai el vehicle, a Carme i a la propietària del vehicle.
El sol es pon rere una muntanya.
La Guàrdia Civil rastreja 1.500 hectàrees del Pirineu d'Osca, amb sorpresa inclosa.
Un agent treballa amb un gos.
En el momento en que se encuentra el ADN en el vehículo es cuando nosotros ya entendemos que el cuerpo está en Huesca.
El tinent coronel Collado.
Llegábamos hasta la parte más alta, a unos 30-40 metros siempre, de un punto de partida que pensamos que era donde se había estacionado el vehículo. Empezábamos a rastrear.
Imatges del dispositiu de la Guàrdia Civil. En una vista de satèl·lit de la zona de Tolba, tres àrees marcades, probabilitat baixa, mitjana i alta. Un foc crema al bosc.
Esas semanas del principio del mes de agosto se producen dos incendios en la zona de probabilidad más alta de localizar el cuerpo.
De nit, un camió de bombers circula per la zona.
Nos llamó poderosamente la atención e incluso informamos de ello al juzgado de instrucción número 3 de Tarragona.
De dia, un avió dels bombers.
La parte donde estábamos trabajando era todo zona boscosa y complicada. Y si encima ahora está quemada, pues la complicación es mucho mayor.
Dos agents de protecció de la natura de l'equip de bombers d'Aragó contemplen la zona fumejant.
Les recerques de la Guàrdia Civil durant dues setmanes no donen resultats.
Vista d'un pedregar.
Uns mesos després dels incendis, la Mònica i altres familiars de la Carme Gallar també viatgen al Pirineu d'Osca per intentar trobar-la.
Al crepuscle, un vehicle circula entre muntanyes.
Al moment en què vam arribar allà, t'asseguro que encara se t'atreuen més les esperances.
De dia, a vista d'ocell d'una zona muntanyosa.
Mires endavant, mires enrere, veus tot igual.
Sota el sol, les muntanyes s'estenen fins a l'horitzó brumós.
Te cau el món damunt perquè tens esperança petiteta de dir el millor aquella connexió espiritual. No. La realitat és una altra, molt diferent.
Imatges aèries de Tarragona en un dia assolellat.
Els pallaresos, el tarragonès, segueixen atentament el judici que comença per l'assassinat d'una de les seves veïnes.
El 6 de novembre del 2017, dos anys i cinc mesos després de la desaparició de la Carme, comença el judici contra Ramon Franc.
L'acusat és un agent immobiliari que mantenia una disputa amb la dona, Carme Gallart, i està acusat, tot i que el cadàver, Núria Sabater, no ha aparegut mai.
No s'ha trobat el cadàver, tot i que l'han buscat per la zona del Pirineu d'Osca, però tant la Fiscalia com l'acusació particular creuen que hi ha prou proves contra l'acusat. Per això el fiscal demana 15 anys de presó per homicidi i l'acusació particular demana 20 anys de presó per assassinat.
Franc se desvincula de la desaparició de Gallart.
Jo vaig comentar-los que a la Mari Carmen...
Declaració.
No li vaig fer res.
De Ramon Franc.
Ni mai li faria res. Ojalà que hagués aparegut o tinguéssim algunes notícies perquè no estaria sentat aquí, lògicament, i no m'haguessin fet passar aquests 20 mesos, vull dir que ja ha estat passant. Vull dir, a mi, a veure, A mi m'han trinxat la vida, li dic així de clar. Me l'han trinxat.
Declarat culpable d'homicidi sense que hi hagi cadàver.
L'audiència va condemnar Ramon Franc a 15 anys de presó per l'homicidi de Carme Gallar, el màxim previst per a aquest delicte. Dos anys després, el 2019, es va jutjar el cas de l'estafa i el van condemnar a 6 anys més i a una indemnització d'1,3 milions d'euros.
Uno de los motivos por los que le pedía al magistrado presidente del Tribunal del Jurado que le pusiera el máximo es por el continuo dolor de las víctimas vivas de no saber qué le ha pasado.
L'Antoni Mandia.
Per molta gent de Tarragona i fins i tot de Pallaresos, això ja és aigua passada, això ja va succeir. La gent ho ha oblidat.
Vista aèria de la població.
Però Carme Gallar té fills. Hi ha gent que no ha oblidat a Carme Gallar. I a Carme Gallar no l'han enterrat. No sabem on és.
Fotos de la detenció de Ramon Franc.
Si ara Ramon Franc ens digués on és el cos i es recuperen unes restes, a Ramon Franc no el podem tornar a jutjar. Ja està jutjat i condemnat per homicidi. No arrisca res. Només pot fer que facilitar les coses i ajudar a reparar una mica del mal que va causar.
El sol es pon rere una muntanya.
On la té? No costa tant. On la té? No li suposa cap perjudici a ell.
El sol ponent tanyeix el cel.
Els pares de la Carme Gallar van morir la tardor del 2015, pocs mesos després de la seva desaparició. Els Mossos encara no havien detingut el Ramon Franc.
Foto de la parella agafada. El sergent.
Si alguna cosa ens sap greu és que els seus pares no han pogut descansar sabent on són les restes de la seva filla.
Foto en primer pla de la Carme somrient a càmera.
Estant ella a la presó, el seu pare havia mort i tenia permís per anar a l'enterrament del seu pare. Tu saps el dolor que em va provocar a mi això? Que ell pogués sortir de la presó per enterrar el seu pare, quan a mi m'havia privat d'enterrar la meva. No ho trobo just.
En Carles Portes treu els cascos i es gira cap a càmera.
Ramon Franc és a la presó complint 21 anys de condemna. Familiars seus han intentat impedir que expliquéssim aquesta història, mentre les famílies de la víctima i de la testimoni que li van deixar el cotxe ens han dit que sí que l'expliquéssim i ens han manifestat que tenen por a represàlies del condemnat. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem tan aviat com puguem amb una altra història de foscor.
Sobre una vista nocturna d'un nus de carreteres als crèdits, la circunferència central s'aproxima fins a cobrir-ho tot de negre. Direcció Carles Porta, subdirecció Laura Tremoleda, direcció de realització Santi Baró. Producció executiva Goroka, Guille Cascante. Producció executiva True Crime Factory, Pablo Fernández Masó i Òscar Rodríguez. Producció executiva TV3, Mario Daza i Cristian Trapat. Realització Xavier Lozano Casoliva. Amb la col·laboració del Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra, basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de 3CAT amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory, 3CAT 2024.